esforç per estar allà i veure-ho des de primera fila. El dia de la inauguració tothom semblava tenir una cita ineludible a l'estadi o des de casa, i quan es va encendre el pebeter, l'emoció va ser de les que fan plorar per les coses bones. Quan els jocs van acabar, qui més qui menys, tothom va patir una gran sensació de buit. Els jocs es clausuraven. Ara, passats 10 anys, un se n'adona que el temps i la projecció de la ciutat a nivell internacional han sabut donar a les Olimpiades la importància que van tenir, el punt d'inflexió que van suposar en la història de la ciutat de Barcelona. A partir d'aleshores, res seria el mateix. S'haurien de buscar nous al·licients, perquè el record és una bona excusa per compartir, però les il·lusions només són possibles en projectes. Bona tarda i benvinguts. I per parlar dels Jocs Olímpics de Barcelona en aquest desè aniversari, però també del que suposen uns jocs per qualsevol ciutat del món, vam pensar en convidar un home que durant 20 anys ha tingut un paper decisiu, un català universal. Aquest és el missatge que ens va deixar per confirmar que vindria.
Pues hola, soc Joan Antoni Samaran i truco per confirmar la meva assistència al programa Taula Reservada. Això serà el dissabte al migdia, com van quedar.
Aquest era, doncs, el missatge, i aquestes que escoltaran, quatre dades més que ens falten per completar el personatge.
Des de l'any 80 va ser nomenat per primera vegada president del COI i ho ha estat durant més de 20 anys. Gràcies a la seva feina, les Olimpiades modernes s'han convertit en un autèntic espectacle. Quan va assumir el control del comitè, els jocs estaven força desacreditats i ell, amb la seva diplomàcia, va augmentar el nombre de nacions apuntades per participar-hi. Un dels moments més emotius va ser quan el 92 Barcelona va ser una ciutat olímpica. L'interès pels esports, però, ja li ve de petit. Havia estat un bon jugador d'hoquei sobre patins. El seu pare tenia una indústria tèxtil, però ell, tot i que va estudiar comerç i empresa, es va dedicar finalment a la política i als esports. El general Franco el va designar com a delegado nacional d'educació física i de deportes. I durant la transició espanyola el van nomenar primer ambaixador d'Espanya a la Unió Soviètica. Actualment és president d'honor de la Caixa i president d'honor vitalici del COI. Hola, bona tarda, senyor Samaranch.
Hola, bona tarda.
Lloc de naixement?
Aquí, a Barcelona.
Lloc de residència?
També aquí.
Com és casa seva?
Com és seva? Pues és un pis que hi ha aquí, prop de la plaça de Francesc Macià, i és el pis que he vist des de fa 50 anys.
I què hi veu des de la finestra?
Des de la finestra? Del meu quarto? És un pati.
I ha canviat molt el carrer on viu en els últims anys?
No ha canviat gaire, no. Està... He donat les cases que volten al parc del Turó Parc, al Turó, i és molt agradable, no?
Què és el que no hi falta a la seva nevera?
La meva nevera? Bueno, sí, la veritat és que no ho sé. El que no falta, no me n'ocupo.
Edat?
Edat, 81 anys.
Estat civil?
Viudo.
Nombre de fills?
2.
Signe del zodíac?
Càncer.
I per últim, sou?
Sou? Bueno, és molt difícil de dir, perquè jo cobro de bastantes coses i de consells d'administració i que estic suficient per viure.
Said to me, meet me down by the gallows tree. When the Belfast child sings again.
Doncs des d'aquí, des de la planta 23 de l'edifici de la Caixa de Pensions de Barcelona, comencem avui una conversa amb Joan Antoni Samaranch. Bona tarda.
Bona tarda.
Quin despatx més maco que té, senyor Samaranch? Bueno, suposo que li han dit moltes vegades, eh?
Bueno, el despatx és bonic o no bonic. El que és molt bonic són els quadres que hi ha, no?
Hi ha quadres d'Anglada Camarasa, sí, meravellosos.
Tots els 4, 5 quadres que hi ha aquí són de l'Anglada Camarasa, i sobretot n'hi ha un d'extraordinari, un dels millors de l'Anglada Camarasa.
És aquest d'aquí al darrere, que
sí,
he vist abans.
Sí.
I una altra cosa meravellosa que té aquí és la perspectiva, la vista.
Bueno, la vista és més bonica de l'altre cantó, no? Perquè aquest cantó, pues, veus cap al sur, no? I a canvi l'altre cantó té una vista fantàstica sobre la ciutat.
El que també es desprèn quan un puja per l'ascensor i arriba fins a aquesta 23ena planta és la sensació de poder. Què és el poder, senyor Samaranch?
Sensació de poder? De poder. Sensació, sensació de
que no estàs... em digui que no la té, eh? No m'ho digui. No, perquè no m'ho crec, eh?
El poder, si estem aquí a la caixa, no és el meu poder, no? Perquè al fi i al cap jo soc només president d'honor, no tinc cap càrrec executiu avui dia, assisteixo als consells d'administració, a la comissió executiva, i tinc veu però no tinc vot, com és normal. Però el que té poder és la caixa.
La caixa té poder, certament. Sí. I jo quan li deia que vostè és una persona amb poder, també em refereixo a que és una persona que ha navegat per molts mars, i entengui'm la metàfora, ha navegat per períodes històrics d'Espanya molt diferents, s'ha sabut adaptar als diferents temps, ha estat en diferents països amb situacions molt conflictives en cadascun d'ells o no, i tot això ho ha anat passant i sempre amb una mena de situació d'èxit, podríem dir. Té aquesta percepció?
Bueno, jo he estat, com vostè diu,
en molts mars,
diferents etapes i completament diferents, i inclús etapes polítiques
difícils,
que no tenen a veure una amb l'altra, però sempre amb una cosa comú, no? Que és el món de l'esport. Mm-hmm. O sigui, el món de l'esport és el que ha lligat una etapa amb una altra etapa, no?
El món de l'esport l'ha fet viatjar per 199 països, per tot el món? Crec que
sí.
Ja no li queda ja...
No, jo vaig visitar tots els països que estan inscrits en el Comitè Internacional Olímpic, que són 199. Hi ha alguns, molts d'ells, els he visitat una vegada. Totes les visites van ser oficials, això sí. Però hi ha països, per exemple, Corea, que hi ha estat 34 vegades. 34 vegades. Ara, per anar a Corea necessites 14 o 15 hores, però quan jo hi anava, al principi, necessitaves 27 o 28 hores.
I quan un viatja tant i hi ha anat a tants països, on té la casa?
On té la casa?
Té la sensació d'hogar, de llar? O això és una sensació que un, quan viatja tant, doncs, perd o la té molt diferent?
Bueno, durant els 20 anys o 21 anys que vaig ser president del Comitè Internacional Olímpic, la meva casa era una suite, petita suite que tenia a l'hotel Los Ampales de Lausanne. Mm-hmm. Allà era la meva casa. No?
Enyora alguna cosa?
Molt.
Què enyora?
Bueno, aquella activitat que tenia allà en aquells moments, i el viatjar i el poder fer coses molt positives per l'esport, que avui dia, pues, això... ho alloro, però també sóc conscient que la meva edat i les meves limitacions físiques avui dia no podria fer-ho.
Ha viatjat, l'excusa ha sigut l'esport, però ha viatjat per tot el món, i què veu? Com veu el món, vostè?
Bueno, jo el veig molt millor del que era fa molts anys, no? Estem fa 50 anys o més, pràcticament 50, fa quasi 70 anys que no hi ha hagut una guerra de veritat, una guerra de veritat en la que estigui implicat totes les grans nacions. Això és un gran avantatge, però també s'ha de reconèixer que hi ha una diferenciació enorme, abismal, entre el món desenvolupat i el tercer món, no? I si jo hi he après alguna cosa amb la meva experiència de visitar països de tota mena, jo diria que aquesta diferència abismal és una diferència no de diners, és una diferència d'educació.
I vostè?
El món ric és el món més educat. Hi ha països que no tenen recursos naturals, com pot ser Corea, Japó, Alemanya, tots aquests països, pues, estan al cim. Però per què? Perquè tenen sistemes educatius de primer ordre. Avui dia s'ajuda el tercer món, però si no se l'ajuda per formar a les joventuts, tot el que es doni allà és tirar aigua al mar.
Per tant, puc deduir de les seves paraules que molt, molt optimista sobre un futur pròxim, sobre que aquest desequilibri s'acabi ajustant, no ho és.
No pot ser-ho, perquè, per exemple, un continent que jo coneixo bastant i que estimo molt, que és Àfrica, pues, s'ha de reconèixer que en el temps que els països africans eren colònies de països europeus, la joventut més intel·ligent d'aquests països venia a les universitats de Londres o de París i allà es formaven metges, abogats, científics i polítics també. Uh-huh. I avui dia pues, tenen les pròpies universitats i aquestes universitats per desgràcia tenen un nivell molt baix i vols que sigui aquest país amb l'aspecte educatiu cada vegada va pitjor.
Per tant, els països rics sempre són una mica més rics i els pobres sembla que van cap a ser més pobres. Senyor Samaranch, m'han dit que és vostè una persona molt disciplinada. Com és un dia qualsevol per vostè?
No, sóc una persona completament normal i al dematí pues, procuro fer encara una mitja hora o tres quarts d'exercicis físics i després...
I ho fa cada dia, eh?
Sí, això fa cada dia, sí.
Encara i no li costa allò d'aixecar-se i dir ara tornem-hi, ara
no, perquè això ho lligo per intentar estar informat. Això tinc una mania meva d'estar ben informat i poso la ràdio, començo a escoltar notícies i faig la meva taula d'exercicis físics, no?
I ja se'n va cap a la caixa
i vinc cap a la caixa al dematí i a la tarda vaig a un despatx que tinc jo.
Com veu la caixa?
La caixa ho veig d'una manera extraordinària. La caixa ha fet un pas increïble durant aquests últims anys. Està de reconèixer que hem tingut la sort de tenir una persona que per mi és el primer bancari d'Espanya, que és el Josep Vilarassau, i aquest home no solament és un home superintel·ligent que s'ha pogut portar la caixa de res a lo que és ara, sinó que també ha sabut formar un equip de primer ordre. Mm-hmm. L'equip bancari de la caixa és el millor d'Espanya, no? I el feiner, el brufau i totes les persones que depenen després són persones extraordinàries.
Per què surt aquesta directriu dels 70 anys? Què n'opina?
Bueno, jo sóc contrari. Per principi sóc contrari. Jo crec que les edats dels consells d'administració i això s'han d'estar fent fixats per la mateixa societat. Si hi ha una persona de 70 anys que pot ser molt vell i hi ha unes persones de 70 anys que pot tenir el cap millor que mai i a més doncs, porta una experiència extraordinària, no?
Estem valorant menys l'experiència cada vegada més en tots els àmbits, eh? Parlo.
Bueno, l'experiència pues, clar, val, però també el que val molt és l'esperit de la joventut, no? Si tu pots unir les dues coses, tenir un equip jove i a més un equip una mica amb una experiència, això és l'ideal.
M'està dient que el que canvia una mica a partir dels 70 és l'actitud de les persones, que poden estar perfectes i tenir una vida i fer un ritme de vida doncs, com qualsevol altre, però que canvia una mica l'actitud. És potser una mica això?
Potser sí, però potser sí. El que torno a repetir, que per mi aquesta barreja de la joventut amb l'experiència és el millor.
Es considera vostè una persona de sort, afortunada, senyor Samaranch?
Pues sí, he sigut afortunat perquè he sigut una persona que vaig tenir una meta, un objectiu a la meva vida, i el vaig aconseguir, no?
I era?
Ser president del Comitè Internacional Olímpic.
I quan va ser que s'ho va plantejar, això? Com va anar?
No sé, des de molt jove, jo he sigut bastant... Tinc l'esperit de col·leccionista, no?
Uh-huh, de segells.
I he fet segells, com
entre vostè
diu, he fet dibuixos de pintors catalans, i he fet altres coses, no? També he fet llibres de política, del problema català, del problema de la Guerra Civil Espanyola, i me recordo que als anys... seria al final dels anys 50, i jo mateix vaig dibuixar un Ex Libris, que era una S,
sí.
I a la primera vuit de la S i vaig posar l'escut de la Diputació, i a la segon vuit vaig posar els anells olímpics, i al cap de no sé quants anys vaig arribar president de la Diputació i president del Comitè Internacional Olímpic. És una cosa curiosa, no? Mm-hmm.